Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilard. Malestar per l'entrada en vigor de la llei que obliga les empreses a controlar els horaris de les jornades laborals dels seus treballadors. En alguns sectors hi ha molts dubtes sobre l'aplicació de la mesura que té com a objectiu eliminar les hores extra no pagades. La presidenta de la Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya, Sandra Zapatero, ha parlat de la xarxa de les facilitats tecnològiques que podrien ajudar a aplicar la mesura als col·lectius d'autònoms.
El que està clar és que aquelles persones que disposessin de medis tecnològics com un mòbil o qualsevol tipus d'ordinador o d'altres, és que el govern pogués ajudar, no?, amb algun tipus de subvenció o que tragués algun tipus de mecanisme d'aplicació informàtica perquè aquests treballadors i treballadores autònomes, doncs, poguessin dur a terme el registre de la jornada d'una forma còmoda i sobretot amb seguretat jurídica.
Per avui hi ha prevista una reunió entre sindicats i patronals on el principal punt de l'ordre del dia serà l'entrada en vigor d'aquesta llei. Més qüestions. Durant el mes de maig està entrant en funcionament el Servei d'Atenció Integral per a les persones LGTBI de la Conca de Barberà. El servei vol garantir els drets de les lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres, intersexuals de la comarca. Ens ho detallen des de l'Espluga FM Ràdio. Arnau Martínez.
El SAI Conca de Barberà té com a objectius principals visualitzar la realitat del col·lectiu LGBTI i donar suport i atenció a la diversitat sexual i de gènere. A més, impulsarà el treball en xarxa i ha començat a elaborar el Pla Comarcal LGBTI, un instrument articulat a partir d'un conjunt d'accions desenvolupades en diferents àmbits d'actuació municipal. Escoltem la coordinadora del SAI de la Conca, Laura Anglès.
Té com a objectius sobretot visibilitzar la realitat d'aquest col·lectiu LGBTI a la comarca i donar suport i atenció a la diversitat sexual i de gènere.
A més, els ajuntaments de la comarca penjaran la bandera de l'Arc de Sant Martí a la façana del consistori durant el divendres 17 de maig, Dia Internacional contra l'Homofòbia, la Transfòbia i la Bifòbia.
Gràcies, Arnau Martínez, des de l'Espluga FM Ràdio. Més qüestions. Pel que fa a cultura, s'ha desvetllat que Sara Pi, Paula, Tina Marina Tusset i Paula Valls seran els caps de cartell del Vinyassons 2019, el festival de música, vi i gastronomia. Ens ho detallen des de Ràdio Sant Sadurní. Eli Jiménez, bon dia.
Bon dia. L'organització va revelar dissabte els detalls d'una edició que desplega 14 concerts arreu del territori vinícola català. Cellers de la Déu Empordà, Conca de Barberà, Tarragona i Catalunya acolliran les vetllades del festival, si bé la Déu Penedès tornarà a concentrar bona part de la programació. El Vinyassons arrencarà el 28 de juny a les caves Oliver Batllori de Subirats amb l'actuació de Pabla i s'allargarà fins al 9 d'agost, quan les Fruixets tancaran la programació a les vinyes d'Augustus Fòrum al Vendrell. Al llarg de 6 setmanes de programació entre els artistes que tornen a aliar-se amb el festival hi ha Paula Vall i Marina Tusset, així com també el mediàtic grup televisiu Increixendo. L'esdeveniment s'erigeix un any més com a cita singular per la simbiosi entre música, vins i gastronomia per crear experiències úniques en les nits d'estiu.
Gràcies, Eli Jiménez, des de Ràdio Sant Sadurní, per aquesta crònica amb la qual posem punt i final a aquest butlletí de notícies en xarxa. Ens actualitzem properament. Gràcies per la seva atenció.
El Consell Professional de la Xarxa Audiovisual Local, en representació dels professionals que hi treballen, denuncia que els espais informatius que s'estan elaborant ara mateix no segueixen els criteris periodístics habituals. Es fan segons les directrius que ha fixat el conseller delegat, Francesc Pena, a la resolució 13/2019, que recull els criteris d'actuació davant la convocatòria d'eleccions municipals.
Ràdio L'Escala.
Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món. Aquí, a Ràdio L'Escala, els divendres a les 9 del vespre i els dilluns a les 10.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
El temps passa, però hi ha moments incombustibles. Sintonitza la connexió eclèctica cada dijous a les 9 i divendres a les 10 del vespre a Ràdio L'Escala. Turn off your mind.
Els dijous a 8:45 del vespre i els dissabtes a 16:00 PM, de cine a Ràdio L'Escala.
Tota la informació cinematogràfica de la setmana en un programa protagonitzat per Anna Garrido, Àngel Torrent i Jordi Orno.
De cine a Ràdio L'Escala. Estrena els dijous a 8:45 del vespre. Segon passi els dissabtes a 16:00 PM.
Música mediterrània.
El corredor mediterrani.
La dieta mediterrània.
El caràcter mediterrani.
Els països de la Mediterrània.
Però del mar Mediterrani, qui en parla?
El Far, el programa mariner de Catalunya.
De dilluns a divendres, de 4 a 7, a Ràdio L'Escala.
Navega amb nosaltres.
Ruta 66, un programa de rock amb una certa predilecció per la música americana. Novetats discogràfiques, clàssics del rock and roll, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimarts a les 8 del vespre i els divendres a les 4 de la tarda a Ràdio L'Escala.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal? Com estan? Benvinguts. Comencem una nova edició del més calent a l'Aigüera, com són les 11... i 7 minuts d'avui, dimarts, dia 14 d'aquest mes de maig, dies ja que entrem a l'equador d'aquest cinquè mes de l'any. Bé, un dia, en principi, avui del tot calmat. Després, amb l'apartat del temps, sabrem si la calma ha de continuar o això ha de fer una variació. Venim ja d'un cap de setmana molt entremuntanat, també amb pluja, el cap de setmana que va haver-hi de tot, i veurem com es va portant a terme aquesta setmana, sempre meteorològicament parlant. Bé, el que farem ara, doncs, per començar, i com és habitual aquí en el més calent a l'Aigüera, en aquest magazín que els acompanya, des d'ara fins al punt de la una, dues hores d'entreteniment, que això és el que volem, que passin una bona estona tot escoltant Ràdio L'Escala, ja des d'on sigui, que ens poden escoltar. Sé que va haver-hi, han tingut un xic de problemes amb l'apartat de TDT, la ràdio TDT, un problema que ja està solucionat, perquè sabem que, doncs, que hi ha gent que ens escolten des de la televisió, però també ho saben, poden fer-ho a través de, abans dèiem, una aplicació de mòbil, ara n'hi ha diverses, a part del TuneIn, n'hi ha Mi Ràdio, també n'hi ha alguna que altra, doncs que també ens poden escoltar des d'allà. També alguns telèfons mòbils que porten ràdio FM, sobretot els models de Samsung i també alguns altres models. I com no, des de l'ordinador, des de la tablet, des d'allà on sigui. Ara hi ha més possibilitats, un ventall més gros. Abans es limitava només amb unes ràdios, amb les clàssiques ràdios, els que anomenaven els transistors o aquells que tenien aquelles les ràdios amb els compactes, que diguem compactes, allò que és ràdio, tocadisc, caset, ara amb el CD, però bé. Doncs, tot un ventall per seguir-nos cada matí, tota la programació, tant matí com tarda, i també els que els agradi escoltar el que fem a la nit, com no. Sempre al 100.6 FM, radioescala.cat. Dit tot això, els direm que comencem amb una temperatura de 16.4 si ens anem a l'estació meteorològica de la Clota, amb una humitat del 56%. Si anem a l'altra estació meteorològica de referència, com és la de la Closa Llop, 17 graus és el que marca, amb una humitat del 57%. Per això són les temperatures en què comencem el programa, amb aquests 16 en 4 per una banda, 17, 17 pelats per l'altra. Onze i 10 minuts, aquestes són les temperatures que, com us deia, que començàvem, però també hem de saber què és el que tenim, què és el que tenim preparat per aquesta hora, per aquesta primera hora del més calent a l'Aigüera. D'aquí una estona, d'aquí res, com acabem de fer tot aquest repàs, sabrem què ens explica en Sergi Corral des del seu bloc en quant a la previsió. També irem al nostre quiosc particular amb aquest resum de premsa dels principals diaris catalans. Destaquem sempre el principal titular i també la fotografia de portada del Diari de Girona, el Punt, l'Ara, el Periòdico i la Vanguardia. Felicitarem tothom qui sigui el seu sant i el seu aniversari. També sabrem què passava ara fa un any, quina era la notícia que es donava a l'informatiu, també què passava ara en fa 5 i, per acabar, el refrany, la frase o la dita del dia. I l'apartat de la Montse Hidalgo, avui toca parlar d'economia amb els 5 cèntims, aquesta entrevista que li fa Joan Ramon Rovira, director d'Estudis Econòmics de la Cambra de Comerç de Barcelona. Per què? Després ho expliquem. I avui, gent amb valor, Sandra Balaguer, atenció, perquè avui és un tema molt interessant. Avui parlarem de, més ben dit, ens parlarà dels terrats en verds, un projecte que porta a terme la Fundació Joia. I per parlar-ne, la Sandra Balaguer entrevista a Susana Silvestre. Terrats verds a Barcelona. Interessant, interessant. Tot això, acompanyat, com sempre, de música, esperem que sigui de la bona, del seu agrat, arribarem al punt de les 12. Aquest és el que tenim preparat per aquesta primera hora. Si els sembla bé, i si ens volen acompanyar, comencem. I amb aquesta sintonia anem a l'apartat del temps, amb un titular que ens diu que jornades de cel serà amb atenció el dimecres per mala mar. Doncs bé, sembla que la cosa hi ha un possible canvi, però bé, anem a saber com està la previsió en quant al dia d'avui. Un cel serà tot el dia, no veurem ni un sol núvol. Seguirà la bona visibilitat, però a primera hora ha estat més humit. El vent han començat el dia amb una tramuntaneta molt fluixa a primera hora de la matinada, que ha anat calmant ràpidament. Ara al migdia ja domina la marinada fluixa de llevant a xaloc de força 2-4. I en quant a l'estat de la mar, marejol de matinada, és el que començàvem el dia, i arrissada la resta del dia, tràgol de gregal de mig metre a primera hora. Temperatura de l'aigua del mar, estàvem la setmana passada, acabàvem en 15 graus, aquesta vegada recuperem un xic més, 15-2, tot i que havíem estat 15-4. Bé, i anem al dimecres. Què passarà el dimecres? Doncs en quant al cel, on serà serè tota la jornada, només amb algun núvol llunyà cap al mar. Bona visibilitat, ambient més fresc. En quant al vent, entrarà provençal moderat de matinada força 3-5, pujant a força 4-6 al matí. A més matí anirà girant cap a gregal i ja a la tarda cap a llevant de força 3-4. Arribada a la nit desapareixerà. La mar entrarà forta maró sobtada de matinada en maregassa al matí. A partir de mitja tarda anirà baixant cap a forta maró. Tràgol de llevant entre 2 metres i 2,5 metres d'alçada al matí i migdia. Bé, doncs això és el que ens diu en Sergi amb la bandereta groga el dimecres, que ens diu precaució, entrarà en mar de llampec de matinada. Estarem atents per aquest canvi, almenys en quant al mar, com ens deia en Sergi Corral en el titular que diu dimecres mala mar. Estarem atents a veure què afecta això d'aquest dimecres de mala mar, si hi ha un canvi a última hora, també, que a vegades passen, o si aquesta previsió serà la que, tal com ens l'explica en Sergi Corral. Com cada dia, anem informant des d'aquí, a l'apartat del temps i també, com no, a dintre l'informatiu. Bé, deixem el temps i anem en el nostre quiosc. El nostre quiosc personal particular propi, on hi tenim posades totes les portades dels diaris, bueno, totes no, les que sempre tenim aquí. Els hi podíem tenir totes, potser no hi cabaríem, però bé, diaris ni continua havent-hi, tot i que m'imagino't, no sé si, si personalment jo ho veuré o poder altres generacions, que potser algun dia el diari de paper sigui ja un record. I amb els nous formats, i ara veiem també doncs, que hi ha diaris que tan sols els trobem amb edició digitals, diaris que abans eren en paper que s'han passat també només al digital, el cas del Públic, o després hi ha el cas del el Confidencial, o l'Hoquei Diario, una quantitat, o el Nacional, etc. Doncs que només fan informació per internet. Cap aquí va el futur, tot això ho deixarem que ens ho expliqui l'Anna Ruiz en el seu espai que tenim també doncs cada dimecres aquí en el Més Calent a l'Aigüera. Ara sí que anem a les portades dels diaris i comencem per els de proximitat, com és el Diari de Girona. Fotografia de portada, tenen un veí de Salrà per l'atropellament mortal del ciclista de Cornellà de Terri. La víctima va passar 3 hores abandonada a la carretera per la fugida del conductor, i la fotografia dels Mossos d'Esquadra, una fotografia del Mossos d'Esquadra, que es veu el cotxe que va atropellar el ciclista de Cornellà de Ter. I també fotografia per el que ens preocupava ahir, aquest incendi de el Montgrí, un incendi que era almenys 4 hectàrees al Montgrí. El foc es va propagar ràpidament per la força del vent i va afectar la zona de vegetació. Això és el que ens diu el diari de Girona. Anem al diari El Punt Avui. En aquest moment, per una banda, no el podem obrir, que se'ns ha quedat com bloquejat. Anem a aquí, que el tenim a l'altra banda. I l'entrevista a Joan Planelles, aquest vergelità, rector, entre altres, de Jafre, i que ha estat nomenat arquebisbe de Tarragona. En una entrevista que li fa al diari El Punt, es destaca aquest titular: és un drama que polítics pacífics siguin a la presó. Un bisbe és millor que sigui del territori on ha d'exercir. I lamento la manca de diàleg que hi ha hagut per decidir com hem de tirar endavant el país. Són frases estretes d'aquesta entrevista a Joan Planelles, arquebisbe de Tarragona. I la fotografia de portada és per als debats. Concretament, aquí és la fotografia del debat de Lloret. Comencen els debats. Lloret, el primer dels 16 que organitza, on col·labora el Punt, el diari El Punt. El Punt Avui, més ben dit. Bé, doncs això és el que ens aporten els dos diaris més de proximitat, com són El Punt i el diari de Girona. Anem a altra banda del territori, com és Barcelona, començant per El Periódico. Periódico, el principal titular diu que Junts per Catalunya desenterra la destral contra Esquerra Republicana. Artadi carrega contra Maragall i Puigdemont, avança que no concorrerà a les autonòmiques. Junqueras debatrà avui amb l'expresident a TV3 si la presó del Soto del Real ho permet. I la fotografia de portada, doncs, hi veiem una dona amb un noi. I el titular d'aquesta foto, noies que estan en un parc, diu: la mentora d'Ismail, un programa uneix voluntaris amb memes. Això és el que surt en fotografia de portada en aquí, en el diari El Periódico. Del Periódico anem a La Vanguardia. La Vanguardia, que també se'n fa ressò, com els altres diaris, també hi havia doncs, que una de les icones del cinema, com és Doris Day, cantant i actriu, moria a l'edat de 97 anys. També se'n fan ressò els diferents diaris. I el diari La Vanguardia diu que l'ANC certifica la majoria a la cambra. El recompte definitiu resta un sol càrrec a la llista guanyadora, que es queda amb 31. L'entitat empresarial carrega contra la Generalitat pel retard. La fotografia de portada. Veiem un avió amb un titular que diu desplegament de forces. En la seva estratègia d'augmentar la pressió sobre l'Iran, als Estats Units ha enviat més forces militar al golf Pèrsic. L'imatge és del bombarder B-52H. Tensió màxima al golf Pèrsic entre els Estats Units i Iran. Aquí doncs, venia la fotografia d'aquest avió que veiem en portada. I per acabar, el diari Ara. El diari Ara doncs, se'n fa ressò amb fotografia del que dèiem abans, de l'actriu Doris Day, que ens va deixar als 97 anys la nòvia d'Amèrica innocent. I aquí veiem una fotografia d'ella doncs, de jove, pujada al cim d'una bicicleta de color vermell amb una casa al fons, i amb aquest titular que els deien, aquesta mort als 97 anys d'aquesta actriu. I el principal titular, Puigdemont deixarà l'escó al Parlament si pot ser eurodiputat, renuncia a l'objectiu de ser investit president per centrar-se a l'acció internacional. Només participarà avui al debat de TV3 amb Junqueras. El líder d'Esquerra Republicana rep l'autorització. Doncs aquestes són les notícies, els principals titulars i les fotografies de portada d'aquest resum de premsa dels diaris en català, com Diari de Girona, El Punt, L'Ara, El Periódico i La Vanguardia. Bé, i continuem aquí al Més Calent a l'Aigüera. Quan són les 11:22 minuts, és el moment de posar-hi música. I sempre la primera cançó que escoltem el dimarts és de la dècada dels anys 80. I aquesta vegada amb aquest duet d'Àlex i Cristina, Àlex de la Noez i Cristina Rosenbinge. Van estar doncs, una temporada en format de duet, tots dos, però després es van separar. Cristina sí que n'hem sabut alguna cosa més, perquè doncs, ha continuat una carrera en solitari, però de l'Àlex no gaire cosa. Una dels seus èxits, una de les cançons més escoltades, era aquesta que deia Chaz y aparezco a tu lado.
Se pueden dominar cuando crees que me ves con la paz.
Gotchard, i aparezco a tu lado, era Àlex i Cristina amb aquest tema, aquesta cançó que bé, els va donar a conèixer dos o tres cançons més que van tinguer, que van ser doncs, aquestes escoltades, que tenien èxits, però després ja no, que la cosa no va anar gaire bé i van decidir cadascuna pel seu costat. Molt bé, 11:27 minuts, és moment de sants, aniversaris, notícies, refranys. Bé, comencem per el santoral. Aquí hem de felicitar avui perquè és el seu sant. Avui anem dia que vas perdut, dia 14. Ah, ara, dia 14, trobem-lo aquí. Que és Sant Maties, entre parèntesis, o Macià, Sant Bonifacis i Santa Gemma Galgani. Pues felicitats. Felicitats a tots els que celebren, tots i totes que celebren el seu sant, com també tots i totes que celebren el seu aniversari. I també avui és l'aniversari de l'actriu i directora i aquell que té un cognom de cine, com és la Sofia Coppola, que avui fa 48 anys. El cuiner Ferran Adrià, que en fa 57, que no sé com està l'assumpte del Bulli, si com tornarà això a engegar, perquè és tot un misteri. I també una altra persona dedicada en el món del cinema, un d'aquests, diguem, alumnes o socis de Steven Spielberg, com és George Lucas, que en fa 75. Sofia Coppola, cal dir que és cosina de Nicolas Cage, també un altre actor. Doncs aquests són els tres personatges que avui destaquem com els que fan anys de l'apartat de famosos, coneguts i saludats. I anem a l'altre apartat, anem a l'apartat de notícies, a saber què passava ara fa un any, què em passava ara fa cinc, i per acabar el refrany, la dita o la frase del dia. I comencem per el que passava ara fa un any. Quina era la notícia que es donava aquí als informatius? Es deia que el lligam entre turisme i cultura ha estat el tema tractat en el primer dels debats de l'Alfolí del 2018. Ha anat a càrrec de la doctora Dolors Vidal, que ha fet un repàs a la història del turisme i ha constatat que actualment els dos conceptes que es treballen per separat, cosa que considera un error greu. En aquests debats que es feien sobre turisme a l'Alfolí de la Sal, era la notícia, una de les notícies que es destacava als informatius d'ara fa un any. I ara en fa cinc, es deia que el 6 i el 7 de juny l'Escala acollirà un simposi sobre la regeneració urbana en municipis turístics costaners. L'organitza l'Ajuntament de l'Escala i el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya a Girona. I per acabar amb el refrany, la frase, la dita del dia que diu cadascú tira aigua al seu molí i deixa sec el del veí. Doncs amb el refrany del dia, la frase o la dita, acabem ja aquesta secció de sants, aniversaris, notícies i refranys i anem a fer-ne 5 cèntims. I aquí en fem 5 cèntims amb la Montse Hidalgo. Avui a l'apartat que ens proposa la Montse Hidalgo, aquest espai de divulgació econòmica, amb una entrevista a Joan Ramon Rovira, que és director d'Estudis Econòmics de la Cambra de Comerç de Barcelona. I per què? Per conèixer les principals conclusions de l'estudi de l'economia catalana del segle XXI, balanç de l'any 2000 al 2017 i perspectives fins a l'any 2030. Doncs atenció, anem a saber què ens expliquen de tot això, com ens en parla la Montse Hidalgo fent-ne 5 cèntims.
Continguts en xarxa. 5 cèntims amb Montse Hidalgo.
L'economia catalana ha crescut més que els principals països europeus. Una prosperitat econòmica que no ha permès millorar la renda de les persones. Així ho constata un estudi de la Cambra de Comerç de Barcelona que analitza les dades entre els anys 2000 i 2017. Avui en volem fer 5 cèntims i per això som a la seu principal de la Cambra de Comerç de Barcelona, amb Joan Ramon Rovira, que és el cap del Gabinet d'Estudis Econòmics. Moltes gràcies per atendre.
Gràcies a vosaltres.
Que va bé, però els catalans no ho gaudim?
Bueno, seria una forma de dir-ho bastant precisa en un tuit, no? Molt sintètica, però el missatge final seria que potser el creixement que ha estat superior a la mitjana del creixement de l'economia europea, des del punt de vista del creixement del PIB o de l'ocupació o de la població, en termes de traducció d'aquest creixement en benestar de les persones, és molt millorable. Seria una mica el resum final del conjunt de l'estudi, encara que és un estudi molt ampli i per tant té moltes derivades i té molts elements que no es poden tampoc resoldre d'una forma tan senzilla, no? Però aquesta idea que hi ha una certa dissociació entre el que és el creixement en quantitats i la qualitat d'aquest creixement, o la traducció d'aquest creixement en termes de benestar, per tant en termes de PIB per càpita, de renta familiar disponible i altres variables importants, aquí és on crec o pensem des de la Cambra que s'hauria de fer un esforç de millora i per tant d'un cert canvi qualitatiu en el patró de creixement. Encara que aquest tema del canvi del patró de creixement està molt manit, és molt retòric, no? I es tracta de precisar què entenem per canvi de patró de creixement, si això és possible i què és el que s'ha de fer.
Parlem del període analitzat a partir de l'entrada de l'euro, per entendre'ns. Ens va venir una crisi i després hem tingut també una situació important d'inestabilitat política. Tot això es reflecteix en aquest estudi?
Sí, evidentment. D'alguna forma, el focus de l'estudi és intentar avaluar, analitzar, valorar quin ha estat el comportament de l'economia catalana des del moment de l'entrada a la zona de l'euro. De fet, hi ha un precedent a aquest estudi, que és un estudi anterior, que va publicar l'any 2003, i que abastava l'anàlisi del que havia passat en l'economia catalana des de l'entrada a la Comunitat Econòmica Europea l'any 86 i justament l'any 2000. O sigui, agafava el període anterior i la pregunta que ens fèiem en aquell moment era si l'economia catalana havia aguantat i havia resistit bé aquest xoc de competitivitat d'entrar en la Comunitat Econòmica Europea. I ara ens hem fet el mateix, però aquí és un grau més, aquí no és una comunitat econòmica i d'intercanvis comercials, sinó també és una zona monetària única, no? I per tant el que tu comentes d'aquesta fase recessiva i d'aquesta recuperació i entremig una crisi política, etc., tots junts s'ha de llegir amb aquesta clau de dir, home, hi ha hagut un canvi estructural molt important, perquè de funcionar amb una economia en la qual podies devaluar la moneda a funcionar en una zona econòmica en la que tu ja no tens control ni respecte de la teva moneda ni respecte als tipus d'interès i un control molt limitat respecte a la política fiscal, clar, és un canvi estructural molt important i la pregunta que t'has de fer és, això doncs, ha sigut per millor? Ens hem quedat com estàvem o ha sigut per pitjor? I la resposta és ambivalent, o sigui, hi ha hagut elements de millora, elements de progrés i hi ha hagut altres elements que més aviat apunten a un cert estancament.
En què hem millorat en aquest període? Quines dades han estat positives?
Bueno, d'entrada, el que cal reconèixer, i és una dada que, encara que és molt objectiva, de vegades sorprèn, el fet de que l'economia catalana ha guanyat pes econòmic respecte al conjunt de les economies europees del nucli de la zona de l'euro i ha superat altres economies, també industrials i molt destacades, dins del que és el conjunt de l'economia espanyola, com podria ser l'economia del País Basc. Vull dir, l'economia catalana l'any 2007 és més gran respecte de l'economia basca, per exemple, del que era l'any 2000. També ha guanyat pes relatiu, encara que molt moderat, respecte al conjunt de l'economia espanyola. S'ha fet més gran i ha guanyat quota de mercat, o ha guanyat pes econòmic respecte del conjunt de les economies europees, de la zona de l'euro, dels 12 països fundadors, fan el nucli aquest. Per tant, des del punt de vista d'expansió del producte interior brut, per tant, d'expansió del nivell d'activitat, d'expansió del nivell d'ocupació fins i tot en termes absoluts, l'economia catalana presenta uns millors resultats que altres economies del seu entorn. Absolutament, vull dir, quan es pregunta, bueno, però l'economia catalana ara pesa més o pesa menys del que passava l'any 2000 respecte a la mitjana espanyola o la mitjana europea, la resposta és molt clara, pesa més. No només ha guanyat pes econòmic, sinó que ha guanyat pes empresarial. Un dels elements que més sorprenen positivament de l'economia catalana durant aquest període és la tremenda resiliència del teixit empresarial. Per què resiliència? Perquè després d'una de les crisis, ho comentaves abans, financeres, econòmiques i polítiques més importants de la nostra història recent, fins i tot passant per aquest tràngol tan complicat, el que veiem és que aquest teixit empresarial surt reforçat i creix més del que creix el teixit empresarial a la mitjana de l'economia espanyola, en tots els trams empresarials, fins i tot quan ens comparem amb Madrid. Clar, estem agafant un període molt llarg, eh? 2000, en aquest cas, pel que fa a les empreses, va del 2008 al 2000, a 1 de gener del 2018. Per tant, són 10 anys. De 1 de gener del 2018 és quan tenim estadístiques. Llavors, quan, i són oficials de l'INE, eh? Llavors, analitzem, el que veiem és que el teixit empresarial català ha crescut més, fins i tot s'ha recuperat amb més força del que s'ha recuperat al conjunt de l'economia espanyola. Cosa que també té una certa explicació, perquè l'economia catalana acostuma a ser una mica més cíclica que l'economia espanyola, perquè està més fonamentada en la indústria i en les exportacions, i això li dona un element característic una mica més volàtil que el conjunt de l'economia espanyola, que vol dir que quan l'economia va bé i està en expansió creixem més ràpidament, però quan va malament també caiem amb més força. Però quan mirem aquest període 2008-2018, el que veiem és que el teixit empresarial català en diferents trams, de mitjanes empreses, d'empreses grans fins i tot, ha registrat creixements més dinàmics que el conjunt de la mitjana espanyola. Per tant, aquests dos elements, guany de pes econòmic en termes de PIB, en termes d'ocupació, en termes poblacionals, és economia que té un creixement demogràfic més dinàmic, i després també guany en termes de pes empresarial, nombre d'empreses en diferents trams. Per tant, augment de la dimensió empresarial i augment del nombre d'empreses en termes relatius, per tant, comparatius amb el conjunt de l'economia espanyola, amb un comportament més dinàmic, un millor comportament. Aquests serien dos dels grans elements on hi ha hagut una millora. Si anem a PAMS i mirem diferents aspectes concrets, per exemple, en termes de formació hem millorat. El nivell formatiu de la població activa a Catalunya és millor del que era fa 17 anys. El problema o la contra és que altres països han millorat al mateix ritme i, per tant, el diferencial que ens separa es manté, si fa o no fa, bastant igual. No perquè no haguem millorat, sinó perquè els altres han millorat també a un ritme similar al nostre.
Diuen que són odioses les comparacions. La resta d'assignatures com les portem?
Bueno, a veure, el patró de creixement nostre, comparat amb el patró de creixement civil típic de les economies europees avançades, és una mica ciclotímic, eh? Tenim grans creixements durant la fase expansiva, abans ho comentava, i després durant la fase recessiva tenim caigudes molt fortes. Per tant, és molt desigual. Europa es creix amb molta més suavitat. Ni les expansions són tan accentuades, ni les crisis són tan tremendes. Per tant, potser hauríem d'aprendre d'aquesta tendència o propensió a una major estabilitat, i per tant que totes les variables econòmiques tinguessin creixements més suaus, potser, però més sostinguts en el temps i més sostenibles. Hem passat, hem tingut un patró de creixement durant la fase d'expansió fins al 2007 que era absolutament insostenible, per tant després la caiguda ha sigut molt forta, i no estaria malament que siguéssim unes pautes de creixement més estables, més regulars, encara que menys llamatives o menys hiperdinàmiques durant la part expansiva, però quan venen mal dades que poguéssim aguantar més força, no? Per tant, aquest seria un primer element. I llavors, per què és així? Bueno, doncs si ens fixem, per exemple, en les economies europees més avançades, el que veiem és que hi ha variables, com podria ser la inversió en R+D, com podria ser el protagonisme dels sectors més intensius en creixement, en coneixement, perdó, i a més valor afegit, que tiren més del carro que en el cas nostre, no? Per exemple, aquí un element que veiem que ens hauria de fer reflexionar és el fet de que la despesa en R+D, tant a l'economia catalana com al conjunt de l'economia espanyola, la despesa en R+D durant la fase recessiva en percentatge del PIB cau, a la resta d'Europa puja, per no dir als països més avançats. O sigui, ells quan hi ha hagut crisi no només no han reduït la despesa en R+D, sinó que l'ha augmentat, i aquí l'hem reduït més fins i tot que la caiguda del PIB. O sigui, hem rebaixat més aquesta despesa del que ha caigut l'activitat. Això ens ha de fer reflexionar, perquè si estem parlant i ens omplim la boca dient que hem de fer un canvi de patró de creixement, que bona economia és basada en el coneixement, etc., això és absolutament contradictori. Aquí hi ha alguna cosa que ens falla, i això explica una part dels diferencials, no només el tema de l'R+D, però sí aquesta manca de compromís ferm, sostingut i estable amb variables que tenen a veure amb un patró de creixement més fonamentat en el coneixement. Sí.
Amb aquest estudi hi ha una situació, una exposició de dades, però també hi ha unes propostes per al futur.
Productivitat, que és la primera de totes. Si no ens comprometem i no ens obsessionem en com a país, perquè al final la productivitat depèn del conjunt del país. Depèn de les empreses, depèn dels treballadors, però depèn del conjunt del país. És un ecosistema que ha de funcionar en infraestructures, amb centres de recerca, amb la formació de tothom. Tot això suma a la productivitat de cada una de les empreses. Per tant, tot aquest ecosistema de l'economia catalana, del seu conjunt, ha d'estar enfocat a créixer en productivitat a tots els sectors econòmics, de la indústria al turisme, del comerç als serveis, etc. Per tant, aquest seria el primer element d'una política econòmica de futur: obsessió i focalització en la productivitat. Junt a productivitat, l'altre segon gran element és la competitivitat. I això què vol dir? Per exemple, vol dir que els costos laborals unitaris, que és el cost laboral per unitat de producte, haurien de tendir a créixer al mateix ritme que ho fan el conjunt d'Europa. No poden créixer per sobre, perquè si creixen per sobre, llavors perds competitivitat, no pots exportar amb prou dinamisme i comences a tenir un model de creixement desequilibrat que al final t'implicarà major endeutament i serà insostenible a la curta o a la llarga. I en tercer lloc, el tema de l'equitat. Això s'ha de poder traduir en benestar per a les persones. I quina és la clau? Que el creixement dels salaris reals estigui en línia amb el creixement de la productivitat. Si tu tens un creixement important de la productivitat i els salaris reals que seran en línia amb la productivitat, això ho notarà el conjunt de la població. Però el primer element, el que ho desencadena tot, és la productivitat. Si això no ho tenim, la resta no funciona. I llavors, competitivitat i equitat estan en contradicció. L'única forma d'evitar que estiguin en contradicció i que per mantenir la competitivitat hagis d'aplicar devaluacions salarials és en la millora de la productivitat. Aquest seria la lliçó, o diguem-ne l'element, la conclusió pragmàtica o de política econòmica més important que es desprèn d'aquest estudi.
Joan Ramon Rovira, director d'Estudis Econòmics de la Cambra de Comerç de Barcelona, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
5 cèntims.
El més calent a l'Aigüera.
Els 5 cèntims que hem fet, més ben dit, la Montse Hidalgo amb aquesta entrevista, Joan Ramon Rovira, director d'Estudis Econòmics de la Cambra de Comerç de Barcelona. I continuem amb l'apartat musical que ens porta Ovella Chao i Bonobos, amb aquest tema que porta per títol Ens menjarem el món.
Pot ser un dia important, us convido a menjar tots a casa. Si cal que aneu ben despullats, que farem complexes a la brasa. I perquè cremi bé el foc, porteu tristeses i venjances, que es veu que els problemes van millor per plantar-los i cara. I en una cassola, l'efecte xerinola, i un punt picant que ho fa tot més interessant. I ens menjarem el món sense pressa, cuinarem a poc a poc. Com quan fem l'amor, tastarem tots els sabors i ens menjarem el món, que és una festa de valors i de color. Diguem tots junts que així és la resca, celebracions sense raó. I en una paella hi fregirem patates i meravelles
seran un bon acompanyant. Pel camí que farem que hi haurà pedres i per picar podrem tastar una mica l'utopia. És aigua neta que surt de la font d'esforç que tot ho canvia.
I en una gran olla, exèrcit, pessigolla, per abullir tots els quiquis més vivants.
Si penjarem el món sense pressa, el cuinarem a poc a poc, com quan fem l'amor. Tastarem tots els sabors, ens menjarem el món, que és una festa de valors i de colors. Riguem tots junts, així és la vesca, celebracions sense raons.
Un moment d'atenció, sisplau. Bé, avui que celebrem que ens mengem el món. Res, només dir-vos que ara de postres hi ha una mica de formatge d'ovella amb melmelada. Però que us guardeu una mica de gana. Ganes de somriure, ganes d'abraçar, ganes de convertir petons en il·lusions, ganes de follar, fer l'amor i, sobretot, tingueu ganes de ballar i gaudir de la música.
Menjarem el món sense pressa, cuinarem a poc a poc, com quan fem l'amor. Tastarem tots els sabors i ens menjarem el món, que és una festa de valors i de color. Diguem tots junts que així és la gresca, celebració sense raó. És que ens menjarem el món. Ens menjarem el món.
Ens menjarem el bon, ovella, ciao i bona bors. 11:48 minuts i és el moment d'anar amb la gent amb valors, aquesta secció que ens porta la Sandra Balaguer, que avui ens diu que Barcelona supera un 30% el límit de contaminació de l'aire que marca la OMS, però alhora compta amb un 95 hectàrees de terrats on crear espais verds, dels quals actualment només 10 estan aprofitats. Per acabar amb aquest problema, diverses entitats de la ciutat s'han unit per portar a terme el projecte Terrats Verds. Per parlar-ne d'aquest projecte, la Sandra Balaguer entrevista a Susana Silvestre, subdirectora de la Fundació Joia, una de les entitats participants.
En xarxa.
Valors a l'alça.
Barcelona supera un 30% el límit de contaminació de l'aire que marca l'OMS, però alhora compta amb 95 hectàrees de terrats on crear espais verds, de les quals actualment només 10 estan aprofitades. Per acabar amb aquest problema i, a més, apostar per la inclusió de persones amb discapacitat intel·lectual, diverses entitats de la ciutat s'han unit per portar a terme el projecte Terrats Verds. Per parlar-ne, avui ens acompanya a Valors a l'Alça la Susana Silvestre, que és subdirectora de la Fundació Joia, una de les entitats que hi participen. Susana, benvinguda, com estàs?
Hola, bona tarda, molt bé.
Començo demanant-te per la nova seu de la Fundació Joia, al districte de Sant Martí de Barcelona, perquè de fet és la que acollirà la primera prova pilot, podríem dir, d'aquest projecte de Terrats Verds.
Exacte, sí, és així. Tindrem una nova seu al districte de Sant Martí i la prova pilot la farem aquí, justament.
Com serà? En què consistirà aquest projecte?
Doncs mira, és una prova pilot fruit d'una sinergia entre l'Estudi d'Arquitectura Bioclimàtica del Filbert, l'empresa CEGE, l'entitat social Gisbert i Fundació Joia, i consistirà en crear una illa verda de 50 metres quadrats al terrat d'aquesta nova seu que tindrem i que reproduirà doncs, un espai natural i també un hort urbà. La idea és que tinguem doncs, un conjunt de plantes que seguiran els criteris del Companion Planting, que això significa bueno, d'alguna manera que aquestes plantes combinin es combinin mútuament per beneficiar-se en temes de captació de nutrients, control de plagues i polinització, i seran plantes duraderes que tindran doncs, un consum hidràulic contingut i a més s'ha buscat una barreja delicada de colors, no?, per tal que aportin un espai de molt benestar.
Mm-hmm. Tot plegat, Susana, amb diferents vessants, amb diferents objectius que són els que té aquest projecte, Un d'ells és la millora de la contaminació de Barcelona. Com?
Doncs exacte, no? Abans de sentir que deia un això, no? Que l'OMS doncs, ha indicat que Barcelona està superant en un 30% el límit de contaminació de l'aire, no? I justament el que pretenem d'alguna forma és que transformar espais urbans inutilitzats en pulmons verds per la ciutat. I nosaltres, doncs, en aquest projecte contribuirem a la nostra granetita sorra justament a això, no?
I a l'altre cantó de la balança hi ha una aposta molt clara per la inclusió laboral de persones amb discapacitat intel·lectual, perdona. Com es complirà aquest objectiu, aquesta part?
Exacte, això és bueno, el motiu principal, no? Doncs mira, per una banda, perquè l'entitat social com GISBET, no? Que formació i inclusió laboral a persones amb discapacitat intel·lectual a través dels seus serveis de jardineria, serà la que realitzarà el projecte inicial de l'hort en el nostre terrat, vale? Després, evidentment, les persones usuàries de la Fundació Joia doncs, podran beneficiar-se d'aquest espai. Doncs justament en aquest espai realitzarem doncs, activitats de rehabilitació psicosocial, activitats d'oci, com ara ioga, relaxació, entre d'altres, que ajudaran molt a la recuperació de les seves capacitats. I a més, des de la Fundació Joia, un cop estigui posat en marxa aquest hort, doncs també ens encarregarem del manteniment, no?, d'aquest espai i farem partícips a les persones usuàries dels diferents serveis. De fet, ja tenim bueno, una trajectòria també d'experiència col·laborant amb diferents horts urbans de la ciutat de Barcelona i bueno, esperem poder aplicar aquesta experiència en aquest hort al terrat que tindrem a la Seu de Sant Martí. De fet, hem vist no, que implicar les persones usuàries en la cura doncs una activitat com aquesta doncs aporta molts beneficis, no? Beneficis a nivell social, de relació, de treball en grup, de cooperació, també aporta beneficis en quant doncs, a aspectes de millorar l'autoestima, l'autoconfiança, és un espai també que permet aprendre moltes habilitats, no? Competències, bueno, i esperem que doncs aquí doncs, ho puguem posar en marxa ben aviat.
De fet, quan està previst que tingueu el terrat acabat?
Doncs, bueno, ara justament estem en la fase més aviat, no?, diria jo, administrativa, tota la part més d'arquitectura, de disseny, i un cop acabem aquesta primera fase, doncs al llarg d'aquest 2019 ja ho implementarem ja físicament, en el nostre terrat.
Molt bé, molt bé. Susana, al començament dèiem que hi ha 95 hectàrees de terrats a Barcelona, que només 10 estan aprofitats, i a més, generalment, aquestes 10 hectàrees són o pertanyen a hotels o edificis de luxe. No sé si està previst que aquest projecte vostre, a Terrats Verds, s'ampliï a altres edificis.
Home, la idea seria aquesta, no? I seria genial que fos així perquè, no?, sumaríem poquet a poquet, no?, aquest pulmó verd que necessita la ciutat, no? De moment implementem aquest projecte i suposo que a mesura que es vagi implementant doncs aniran valorant la possibilitat de fer-ho en altres edificis, no? I és cert, no? Realment hi ha molt poques hectàrees destinades a terrats verds i seria fantàstic poder-ho, no?, implementar a altres edificis. De fet, jo penso que aquest tipus d'aliança és innovadora perquè d'alguna manera combina el que seria el benefici mediambiental del que estem parlant, però també un benefici social, no? Doncs la majoria d'aquests projectes es realitzen, doncs això, com tu deies, en hotels o edificis de luxe, i el que és innovador és fer-ho implicant entitats privades d'iniciativa social, no? I aquest és el valor afegit que té aquest projecte.
El fet que sigui una aliança, fa que et pregunti, si em permets, d'on sorgeix la idea? En quin moment us trobeu aquestes entitats que heu decidit tirar endavant el projecte i en què us inspireu?
Vale, doncs la idea inicial va sorgir de CEGE, que és la impulsora del projecte, i van ser ells els que van contactar amb l'estudi d'arquitectura Filbert, amb l'entitat social GISBET, i amb nosaltres vam contactar des de Filbert perquè justament volíem posar en pràctica aquesta prova pilot a Barcelona, degut a que és una ciutat amb molta contaminació. Llavors, una mica la sinergia va sorgir d'aquesta forma.
Hi ha altres ciutats europees on hi hagi projectes similars?
Doncs ara no et sabria posar un exemple concret, però sí que sé que és una iniciativa que s'està, no?, intentant implementar a totes les ciutats perquè realment ens estem adonant, no?, tots compte de que cal, no?, revertir aquesta situació de contaminació general que estem vivint i patint cada dia els ciutadans europeus. Sí, sí.
Sembla que a vegades fins que no ens comencen a vetar a entrar en segons quins vehicles, no? Alguns dies no som plenament conscients.
Exacte, totalment, totalment. Jo penso que bueno, és un projecte pues, que aporta un granet a sorra i que esperem que es pugui, no? Com tu em deies abans, ampliar altres edificis de la ciutat i que entre tots sumem esforços per fer una ciutat més saludable per tots.
Esperem que sí. Escolta, per anar acabant, ja que tenim aquí, Susana, m'agradaria demanar-te parlar una mica de la teva fundació, de la Fundació Joia, de la que ets subdirectora, perquè a part d'aquest projecte en teniu d'altres, ja fa temps, altres iniciatives que gestioneu des de la Fundació.
Exacte. Doncs sí, mira, nosaltres com a Fundació portem més de 35 anys ja treballant per l'aïllament i laboral de persones que pateixen problemes de salut mental. I estem presents a la ciutat de Barcelona, concretament a 5 districtes. Estem al districte de Gràcia, Sants, Sant Martí, Nou Barris i Eixample. I el que fem és oferir serveis especialitzats per a joves i també per a adults, serveis d'inserció laboral, serveis d'inserció comunitària i també serveis d'oci. Llavors, una mica, doncs, abarquem tot el que seria la línia assistencial, la línia laboral de la especialitzada per col·lectiu de persones amb problemes de salut mental.
Susana Silvestre, subdirectora de la Fundació Joia, moltíssimes gràcies per estar avui amb nosaltres, per explicar-nos no només què feu durant tot l'any, sinó aquest projecte tan ambiciós, aquests terrats verds. Moltíssima sort i enhorabona per la iniciativa.
Pues moltes gràcies a vosaltres també per convidar-vos i deixar-nos explicar el projecte.
Només faltaria. Fins aviat.
Fins aviat, a veure.
Bé, queden res per arribar al punt de les 12, com dic res, un minut i alguna cosa, i anem doncs, amb música, que arribarem a les 12, i algun minut més amb Doctor Prat, si aquest tema tu fas.
Tu fas que el nord es torni sud, només tu tombes tots els murs. Tu fas fugir les penes, tu fas que tot tingui un sentit, fas que s'encengui aquesta nit. Si estic amb tu sento que cada demà serà millor que ahir, fas que les nits s'allarguin hores i hores i que els dos cremem per dins, somiem fent ballar les estrelles al nostre compàs. I és que tu fas que allà a l'Antàrtida hi hagi clima tropical, només amb la mirada enderroques qualsevol imperi. S'endurà la por i que mai més tornarà, seràs la meva sort, tu seràs la conquesta.